Ràdio Tiana, les notícies.
Esther Pujol creu que pot seguir sent útil pels veïns de Tiana després que el PSC l'hagi tornat a escollir com a candidata, ha explicat que ha estat una decisió difícil. Arriba a Tiana un nou itinerari de més de 6 quilòmetres. Aquest passa per la vall de Montalegre. I el futsal Tiana empata a 5 contra el Montmeló, un partit que s'ha decidit en els darrers instants. El volei, en canvi, guanya el Salou per 0-3.
Esther Pujol serà la candidata del PSC per a les eleccions municipals del mes de maig. Ella serà l'alcaldable dels socialistes després de 4 anys formant govern amb Esquerra Republicana i amb el càrrec d'alcaldessa. Hem tardat en saber-ho, però finalment va decidir presentar la seva candidatura a les primàries del PSC, la única, i l'assemblea així ho ha escollit. Els resultats d'aquesta votació han estat de 26 vots favorables i un en contra. Esther Pujol, felicitats i benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies.
Contenta, la veig contenta.
Sí, sí, estic molt contenta. La veritat és que estic satisfeta per tot el procés que hem portat a terme dintre dels socialistes de Tiana, pel procés d'obertura de les primàries, com les hem portat, per les facilitats que hem donat perquè qualsevol militant es pogués presentar, per la transparència en el moment de la selecció, per els punts forts i els punts febles i crítics que van haver-hi el dia de l'assemblea. Estic contenta de tot plegat i sobretot estic molt contenta i molt satisfeta de tot el suport mostrat, no solament el divendres passat amb els meus companys i companyes, sinó també per altres que no van poder assistir però que en canvi em van enviar molts correus i molts missatges telefònics de mòbil i trucada d'absolut suport, i és una satisfacció veure la sala de la nostra agrupació, doncs, de gom a gom, donant suport a una persona. I en aquest cas, doncs, era jo satisfeta.
26 vots favorables de 27. Com valores, doncs, sí, aquest resultat?
Bé, jo crec que s'ha de valorar bé i s'ha de valorar de manera positiva. Entenc perfectament el vot negatiu que va haver-hi en contra. Em hauria agradat que crec que hagués pogut ser una abstenció, si més no, perquè el motiu estava basat en la imputació del cas de la Federació de Municipis de Catalunya, en el qual, doncs, es va haver d'aclarir el divendres passat de que això sí és una investigació, no és una imputació des del punt de vista d'acusació, ni anat a judici, ni res de tot això, i que, a més, no deixa de ser un cas que, com ja sabeu, és estrany, és molt polític, donat que hi ha tot d'alcaldes i alcaldesses de tots els partits polítics, sí. I a més que no s'acaba de tancar quan hi ha hagut dos alcaldes que justament no han tingut cap tipus de despeses de representació, hi ha alcaldes que no tenim sou, vull dir, és un cas d'aquells estranys que esperem que resolgui favorablement, ens agradaria que en breu, però aquest no l'entenc perfectament per part del company, no el comparteixo, però l'entenc perfectament.
D'uns 100 militants que, segons el PSC, militants i simpatitzants, i haguessin pogut votar, n'han votat 27. Com valors la participació? Perquè dius que hi ha persones, doncs, que no han pogut venir, però sí que t'han mostrat.
A veure, el que són a veure, nosaltres sí que hem fet un procés de primàries molt, molt obert des del punt de vista de que i molt transparent des del punt de vista de que no demanàvem avals, així com altres municipis es demanen avals. Nosaltres volíem animar que hi haguessin altres persones que poguessin agafar o que volguessin, tinguessin la voluntat d'agafar la responsabilitat d'encapçalar un projecte polític. I aquesta no ha sigut la situació. Jo sempre he dit que a mi les primàries han de servir per sumar i no pas per dividir, i a mi m'hauria agradat molt que hi hagués algun company o companya que hagués volgut, doncs, concórrer en aquesta carrera electoral. No? Jo en cap moment m'ho veia com un possible contrincant o enemic o enemiga, que utilitzo aquestes paraules perquè a vegades, doncs, sembla que sigui així a altres municipis. No és el nostre cas. Nosaltres tenim concretament uns 59, crec recordar, militants en l'agrupació. Han vingut pràcticament, doncs, el 50%, més uns 10 correus, missatges, trucades de persones que no podien venir al dia. Perquè, a més, vam tenir, certament, perquè, a més, nosaltres anàvem a fer l'assemblea un dilluns dia 2,
sí,
i nosaltres ho vam voler retrasar pel dia 3, i a partir d'aquí, doncs, va haver-hi una mica de desgavell d'agenda que molta gent s'havia ja reservat i que, per tant, el divendres o venia el dilluns o no podia venir el divendres, i a l'inrevés. Jo crec que la participació és una participació bona des del punt de vista que, a més, sempre són aquells que després també et fan costat al llarg de tota la campanya, la precampanya, campanya, etc. I que, per tant, és un bon equip en el que, amb el qual pots comptar. Hi ha altres persones que em consta que no van venir, però que estic convençuda doncs, que el suport hi és, i el suport al projecte dels socialistes a Tiana hi és, perquè també ens hem sabut adaptar una mica doncs, als temps no?, que hem viscut al llarg d'aquesta legislatura. I sempre he dit que, a més, som una mica una agrupació una mica anàrquica respecte a les directrius generals sí. Del partit. Vam comptar, a més, amb la presència del secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, amb el senyor Foguer, ja el coneixeu, aquí Tiana.
Sí.
I per nosaltres doncs, va ser una bona mostra de suport per part del partit respecte a la seva presència. I, bueno, ja a partir d'aquí, doncs, a partir d'aquí comencem.
El senyor Foguer l'ha animat a presentar-se.
El senyor Foguer m'ha animat molt a presentar-me, efectivament. Vull dir, ha estat una decisió que no ha estat fàcil de prendre. Hi ha hagut motius doncs, personals, motius també... Bàsicament són motius personals, perquè crec que, a més, la decisió de presentar-se a unes eleccions ha de ser personal. Vulguis o no, si és una decisió a nivell de partit polític, no t'has de preocupar mai, perquè el partit en si ja es preocuparà de trobar algun altre candidat o candidata, però no deixaria en cap moment que Tiana tingués una possibilitat de candidatura. Però bé, el senyor Foguer i tot el que és l'executiva del Partit dels Socialistes a Catalunya i fins i tot la meva executiva d'aquí, de l'agrupació dels socialistes a Tiana, creien que jo era la millor opció per Tiana per una sèrie de condicions doncs, que abans comentàvem, basades en els valors, basades en les aptituds, basades en la disponibilitat, perquè no podem oblidar que per ser alcaldessa o alcalde d'un municipi, sobretot d'un municipi petit, que no tens cuina a darrere, és a dir, que tens el teu equip de govern, uh-huh. però que no tenim aquí unes grans infraestructures a nivell de gabinets de comunicació, de gabinets uh-huh. d'alcaldia, cotxes propis, sou, fins i tot, has d'estar disposat a tot, has d'estar disposat als 365 dies de l'any, les 24 hores. Per condicions de tenacitat, per preparació, per professionalitat, per constància, doncs bé, el senyor Foguer m'ha animat molt, molt, molt a que em presentés, no solament el senyor Foguer, vull dir, també altres persones del partit, però sobretot ha passat molt doncs, a banda de la decisió abans de la consideració de la reflexió que em convidava el senyor Foguer a fer al llarg d'aquests mesos, doncs també ha passat molt doncs, les reflexions que m'han convidat a fer les persones que estan més properes a mi, uh-huh. ja siguin regidors del govern, ja siguin doncs, l'antic alcalde de Tiana, el senyor Ferran Vallespinós,
que també va ser a l'assemblea.
Que també va estar a l'assemblea, evidentment, i que serà més un dels codirectors de campanya, i fins i tot, evidentment, doncs, el meu pare, i fins i tot, doncs, sobretot, i molt especialment, doncs, el Joan Jubervel, el meu marit, perquè aquesta també és l'altra. Necessites d'un pacte familiar per poder concórrer de nou en unes eleccions, sapiguent tots els sacrificis que has de fer a nivell de disponibilitat, de temps, de caps de setmana, de dedicació, de situacions difícils que et toca passar i d'altres que són molt, molt felices de passar. No? I per tant, entre tots plegats, i sobretot també hi ha hagut una decisió final, no? que és el bon balanç que creiem que com a govern hem portat a terme. Creiem que la situació és una situació molt satisfactòria, amb compromisos molt ben portats, molt ben fets. Poden ser millorables, si més no, però pràcticament quan agafem els 10 més un compromisos que nosaltres teníem l'any 2011 i fem la comparativa d'això ho hem fet, això, pensem que aquest balanç té que tenir no suficient, no prou força perquè tornar a revalidar l'alcaldia, si més no, perquè no és tot, però és un percentatge important de compromisos fets i, per tant, crec que val la pena tornar-ho a intentar i continuar amb el projecte.
Tot i així, entenem que no ha estat fàcil aquesta decisió. Per què vol seguir sent alcaldessa de Tiana, Esther Pujol?
Això és la frase, això són les preguntes del millor. Jo crec que quan una es presenta o un es presenta a l'alcaldia d'un municipi t'has de preguntar una sèrie de qüestions que no són fàcils de respondre. Semblen que siguin molt senzilles, però no són fàcils de respondre. Una, si més no, és si creus que pot ser útils als veïns i les veïnes del teu poble, en aquest cas de Tiana, si creus que també seràs capaç de preocupar-te els 365 dies de l'any, les 24 hores per ells, i no solament preocupar-te, sinó resoldre els problemes, i si tens, a més, un projecte de poble amb una continuïtat en el nostre cas i amb una continuïtat perquè portem 4 anys i si, a més, pots contribuir, amb què es pot contribuir a aquesta millora del municipi que pretens governar i que pretens anar construint i anar desenvolupant. En funció de les respostes que un es digui, doncs té que passar més la decisió del sí o del no. Jo em vaig anar contestant en aquest ABC i honestament crec que puc ser útil, honestament crec que encara estaré en condicions de preocupar-me 365 dies les 24 hores pels meus veïns i les veïnes. Jo crec que, a més, ho hem demostrat molt. Hem sigut un govern molt proper, jo he sigut una alcaldessa sumament propera, escoltant-me a tothom. A vegades has de dir que no a les coses, però si més no, les contestem. I, a més, les contestem amb una rapidesa fora de la normativa habitual de l'administració. Estem oberts a les suggerències, estem oberts a les xarxes socials. Vull dir, jo crec que aquesta proximitat, aquesta honestetat, aquesta utilitat pels meus veïns i les veïnes, que saben que poden comptar amb mi, la continuïtat d'un projecte, un bon balanç de govern anterior, doncs si al final et va responent que sí a tot, per això insisteixo, és una decisió personal i que és un tipus de decisions que en aquest cas estic responent per mi i no puc respondre pels altres candidats, evidentment.
Què és el pitjor d'haver estat alcaldessa? Potser la imputació que ara ens explicava?
Bé, jo crec que hi han hagut tres moments. El que passa que potser... I, a més, tots tres d'intensitat molt, molt diferent. El pitjor moment meu personal, evidentment, va ser la imputació del cas de la Federació de Municipis de Catalunya. Una imputació que continuem pensant de que és una imputació injusta, insisteixo, no, és una investigació, és a dir, ni tan sols estem acusats d'un delicte perquè no, segurament no hi haurà ni causa, però en tot cas portes una etiqueta que malauradament t'etiqueta com si estiguessis fent o haguessis practicat una sèrie de delictes que no ha estat el cas. Per tant, des del punt de vista personal, la imputació, sens dubte. No m'ho hagués esperat mai a la vida, entre altres coses perquè has treballat allò per lo qual t'han pagat unes despeses de representació de 135 euros al mes, el total d'un any eren 3.500 euros, s'han declarat a la Hisenda Pública, estan declarats, a més amb una retenció doncs, elevadíssima, els hem treballat, és a dir, no és allò que hagis cobrat a canvi de res, sinó que nosaltres hem fet sessions de formació per entitats esportives, hem resolt problemes a les entitats esportives a nivell d'aquelles inspeccions que van haver-hi de seguretat social amb les entitats, i fins i tot hem convocat en aquí reunions amb les nostres entitats, és a dir, hi ha hagut un treball, aquell any va haver-hi un treball, aquell any i els posteriors hi ha hagut un treball darrere que és incomprensible, que dius, com és possible que m'estigui passant això, no? Jo, a més, que nosaltres no cobrem sou, és a dir, et planteges una sèrie de qüestions que el que fa és de que vagis perdent de mica en mica la confiança en la justícia, que jo encara no l'he perdut, sortosament, evidentment, però sí que et fa el fet de és una llàstima de que avui dia sembla ser que hi hagin tribunals o hi hagin jutges o jutgesses que considerin que la condició d'imputat és lo normal en un estat de dret quan hauria de ser lo anormal. Esperem que això acabi resolvent-se bé. Ho desitgem tots els alcaldes perquè, a més, fins ara han fet passos enrere i se n'han anat cap a l'any 2004 a la investigació. Vull dir, hi ha una sèrie de circumstàncies que no acaben d'encaixar. És un Tetris que no acaba d'encaixar dintre del que hauria de ser una lògica de la justícia en un estat de dret. Esperem que es resolgui bé perquè, entre altres coses, no hi ha la consciència la continua tan intranquil·la. Altra història és que els sentiments, la fortalesa que necessites davant d'aquesta situació, doncs sigui a vegades tinguis dies millors i tinguis dies pitjors, parlant doncs d'una manera absolutament sincera, no?, en aquests moments. Per tant, el tema d'imputació va ser un moment. Va haver-hi un altre moment que realment van passar moltes nits, i jo vaig passar moltes nits sense dormir, que va ser quan la declaració de la suspensió de pagaments per l'estat per la fallida de l'Ajuntament, per la situació econòmica de l'Ajuntament. Clar, no saber com pagaries la nòmina de l'octubre del 2011, o no saber com pagaríem la nòmina del personal de la casa del febrer del 2012, o com fer front als talls de llum de les escoles, me'n recordo perfectament, de talls de llum de l'escola Tisiana, o de calefacció, o de la catequística mateix, o dels carrers, que al final vam haver de fer una il·luminació tipus zigzaga per tal d'estalviar i de ser més eficients energèticament sense deixar carrers a fosques. Això van ser moltes nits sense dormir, per posar exemples de possibles impactes que podien haver-hi immediatament a la població. Això van ser moltes nits sense dormir, però és veritat que no vam perdre mai de vista de que ens en sortiríem, de que teníem un full de ruta ajudat, col·laborat amb la Diputació de Barcelona, que per cert avui ara marxem amb l'equip d'intervenció de la Diputació de Barcelona perquè ens facin la darrera avaluació de la situació econòmica de l'Ajuntament, i que esperem que de la mateixa manera que el primer any vam entrar quasi plorant, doncs aquest any sortim realment satisfets, no? Varen ser moltes nits sense dormir, amb molt neguits, de veure com podíem fer front a les urgències, abandonant ja algun dels projectes o de les iniciatives que teníem pensades a fer, portar a terme al llarg dels 4 anys, perquè passaven absolutament a una situació totalment subsidiària, no? Primer teníem que anar a assegurar que els serveis públics no es tanquessin, i això és el que vam anar fent. Per tant, al segon moment, que en el temps ja veus que eren diferents, però sí, segurament, mentre que una no depenia de mi, el cas de la imputació no depenia de mi, sinó que és una investigació que et va venir donada per una mala gestió administrativa de la pròpia Federació de Municipis de Catalunya, en aquest cas sí que venia de la gestió, la responsabilitat no era meva, perquè també és fruit d'un llegat heredat, però si més no, la gestió sí que depèn de tu, i per tant el que tant ens tocava fer era agafar el toro per les banyes. Des d'aquí també m'agradaria, crec que tots els regidors i regidores han fet un paper excel·lent, perquè és molt difícil que anar dient que no durant 3 anys seguit pràcticament a totes les teves entitats, als teus veïns, etc. Aquest darrer any diguem que ja hi ha un relaxament perquè la situació econòmica doncs ha canviat molt. I després va haver-hi una tercera, més que situació, és un moment que és d'aquells moments que em va impactar força, que va ser quan es va morir el Pol López. El Pol López era un nen d'uns 10 anys que viu en el carrer aquí Tiana, a prop del Carmelità, que va patir una mort súbita, i recordo perfectament que jo estava fora de Tiana, i quan em va telefonar el regidor d'Educació, era una de les trucades que tenia que fer, i va ser d'aquelles trucades que potser més m'han costat fer-les. La vaig fer immediatament, evidentment, però com pots consolar amb uns pares i amb una mare, amb uns pares per telèfon respecte a la mort repentina del seu fill, no? I és d'aquells moments que sempre me'n recordaré, absolutament sempre. Evidentment, jo estava fora d'Espanya fins i tot, i vaig tornar, vaig agafar un avió, vaig tornar, vaig estar aquí a l'enterrament acompanyant a la família, i és de les trucades més difícils que he tingut que fer mai sent alcaldessa. Més que una situació, doncs va ser un moment, però no l'oblidaré mai.
Tot i això, ha parlat d'un bon balanç. M'imagino que per això, doncs, segons vostè, val la pena continuar. Què ha estat el millor d'aquest mandat, d'aquests 4 anys?
Bé, jo crec que resumir el millor amb... Jo crec que hi ha hagut moltes coses. Una és, evidentment, el compliment, veure com vas materialitzant els compromisos del seu dia de l'any 2011. És a dir, la fibra òptica és un, doncs ahir encara, aquest diumenge, crec que en recordar, o aquest cap de setmana, crec recordar que encara em posaven algun tuit en el barri de Can Jordana, en la zona de Can Jordana, en les vivendes de Can Jordana, a la Riera d'en Font, que per fi ja tenien fibra òptica i que moltíssimes gràcies. Doncs això són petits moments de la recompensa de la tasca feta, cas de la fibra òptica. Veure com el projecte de barris pel qual havies apostat, doncs l'àrea metropolitana de Barcelona que primer li costava entendre el projecte en si, perquè veia 5 projectes que no tenien una unitat, i nosaltres els explicàvem, no, si és un procés, és un projecte global, doncs ens posen com exemples de bones pràctiques i veure com s'està executant, i a més molt amb l'interès per part dels veïns, amb la implicació per part del veïnat. Per tant, també, doncs, això és una satisfacció. Veure com tot allò que et vas comprometre i que has treballat de manera, doncs, molt constant, molt tenaç, sobretot aquells que han costat més, com el cas de la fibra òptica, perquè no depèn de tu, mentre que el Tiana ets tu, sí que depèn de la maquinària de l'Ajuntament i depèn de les subvencions externes de l'àrea metropolitana i depèn del seguiment que tu portis més o menys personalitat de les coses, hi ha alguns projectes que no depenen de tu. I per tant, aquí sí que has de fer una tasca de tenacitat especialment brutal. Doncs veure senzillament com es compromet es van complint, veure també especialment la situació econòmica com també és que la vas capgirant, veure si més no, sobretot doncs jo, des que s'ha fet pública doncs la meva concurrència de nou a l'alcaldia, les mostres de suport de moltíssimes persones del carrer que que et fan sentir doncs, apreciada, que et fan sentir estimada, que et fan sentir doncs, que 365 dies multiplicat per 4 anys més doncs, valen la pena continuar. Després, per mi també hi ha hagut una satisfacció que crec que s'ha portat molt bé des de la regidoria d'Esports i de Cultura, concretament amb Núria Blasco, per la complicitat que s'ha trobat amb moltíssimes entitats que sapiguen, que sent molt conscients de que la situació econòmica era molt complexa, doncs hi ha hagut allà des d'entitats fins a persones en particular que han estat capaços d'aquells projectes que s'imaginaven, aquells projectes que el volien portar a terme, d'agafar-se de la mà doncs, amb l'Ajuntament, amb nosaltres i portar-los a terme. Perquè justament en moments que parlo, per exemple, de l'enrocada, parlo, per exemple, del canicross, parlo, per exemple, del cas del campionat de tennis d'Esmonti en el Casino de Tiana, potser és una mica diferent perquè no deixa de ser Casino de Tiana com una entitat privada, però totes aquelles, o ara, per exemple, que s'està preparant una duatló de cara a la Festa Major Petita, totes aquelles iniciatives que surtin de les entitats o que siguin individuals, però que estiguin que siguin iniciatives de persones que volen aportar un valor en el poble, que són molt conscients de les dificultats econòmiques i que, per tant, ens presenten un projecte a la Festa dels Racons mateix. Ens presenten un projecte i que nosaltres potser, possiblement, diem que no, jo no porto el tema directament, però diem que no a moltes coses, però hem intentat donar sortida a moltíssimes persones de Tiana a través de les nits del jardí, a través d'aquests projectes. Per tant, aquesta complicitat social que hem sigut capaços de teixir, no? De cosir al llarg d'aquests 4 anys, crec que és de les grans satisfaccions que tenim, fins i tot potser més que el compliment d'alguns objectius, perquè s'han construït aquests des de zero. I s'han fet, i és una corresponsabilitat que és maca de continuar-la fent.
I què es planteja per uns propers 4 anys en el cas que doncs, pogués tornar a governar?
Si ara us expliqués, començaríem a estar donant pistes, per dir una manera. No es tracta de donar pistes ni mantenir un secret, ni molt menys, però nosaltres ara obrirem també algunes jornades de processos participatius. Nosaltres sempre fem jugar molt a la nostra militància, simpatitzant a través de jornades dintre de la pròpia agrupació dels socialistes. Perquè vulguis o no, doncs hem sigut el partit polític de Tiana que hem tingut més responsabilitat, més anys responsabilitats en el govern. Per tant, sí que tenim coneixement de per on van els trets. Hi ha algunes, i sobretot el que farem també és alguns processos participatius que ja us anirem explicant de mica en mica per tal de recollir sugerències que ens diguin els nostres veïns i veïnes. De fet, ja hi ha veïns i veïnes que s'han posat en contacte amb mi perquè tenien ganes de participar i em preguntaven com fer-ho. Això ja ho anirem anunciant properament. Com es diu en castellà, sin prisa però sin falta, perquè ja el temps ja està corre, vola. Però, si més no, hi haurà projectes que seran evidentment fruit d'aquestes aportacions participatives, d'aportacions estratègiques, reflexives i en positiu, sobretot en positiu. Això ho reivindiquem nosaltres d'una manera, jo ho estic reivindicant des del divendres, del dia de pública de la candidatura, sobretot de reflexions en positiu, perquè estem molt cansats de veure com tota la resta de grups o de concurrència de qui vol concórrer a les eleccions municipals ho fan amb un to d'indignació, ho fan amb un to de negativitat, ho fan amb un to de crítica absoluta respecte a tot el que es fa. Basta que obris la tele, la televisió cada dia, basta que llegeixis els diaris, basta que et penges de les xarxes socials, com perquè estiguis tan fart de tot que si a sobre també aquest fàstic, per dir-ho d'una manera, no? Aquesta actitud tan negativa, l'arrossegues a Tiana, doncs malament anem. Vull dir, a Tiana el que hem de fer és arrossegar propostes en positiu. Hi haurà opcions, segurament, ja els avanço que hi haurà opcions d'una continuïtat amb un Tiana ets tu, perquè ens ha donat un resultat espectacular i, insisteixo, l'àrea metropolitana ens ha qualificat com un cas de bones pràctiques respecte a altres municipis metropolitans i fins i tot jo he tingut que explicar a algun alcalde o alcalde cas de Gavà, per exemple, com ho hem portat a terme, què vam fer, què hem deixat de fer, etcètera, que no deixa de ser el Tiana ets tu fruit també d'un procés participatiu. Per tant, implementarem un procés participatiu en la propera legislatura en el cas que continuem amb el govern. Això seria la consolidació de la situació econòmica i, sobretot, treure'ns de sobre uns 10 anys vist abans els préstecs del rescat del demanial. Això és un objectiu econòmic fonamental. És a dir, hem estat capaços capaços de... explico. Al llarg de 4 anys hem estat capaços d'amortitzar pràcticament 4 milions d'euros. Rescatar el demanial, que és fruit d'una decisió, d'una mala decisió política del senyor Muñoz, de grup de gent mentre era alcalde, va endeutar a Tiana fins l'any 2030. En aquests moments queden aproximadament també uns 4 milions i poc per rescatar el demanial. 4 milions amb números rodons. Creiem que si fóssim capaços d'amortitzar el demanial, no fa falta potser en 4 anys, però potser sí, en 5 anys ens avançaríem amb una ràtio d'endeutament molt baixa per Tiana i passaríem del 2030 a tenir-nos amortitzats el 2019-2020. Per tant, a nivell econòmic, jo crec que seria una decisió que és bàsica renegociar, que ja començarem ara, els tipus d'interès del per rescatar el demanial i proposar-nos doncs, fer més curts aquests terminis d'amortització. No pot ser que Tiana estigui endeutada fins a l'any 2030 per uns préstecs amb un tipus d'interès que creiem que els podem negociar millor i que, a més, hem demostrat que estan en suspensió de pagaments, hem sigut capaços d'amortitzar 4 milions, doncs sense estar en suspensió de pagament serà molt més fàcil. Aquest seria un dels objectius econòmics també a aconseguir. Després també, sens dubte, pressupostos participatius, per aquí passaríem per una decisió totalment afirmativa, vull dir, que en ratifiquem amb els que els pressupostos haurien de ser participatius. A mi també m'agradaria que les AMPAs de les escoles tinguin la possibilitat d'escollir les seves pròpies inversions en manteniment. Per això ja són detalls que alguns passen per una avançar, si més no, amb el tema de tarificació social en alguns dels serveis públics i avançar, si més no, amb els convenis amb entitats. Aquest any ho hem fet en algun dels casos, però justament per problemes administratius de situació econòmica no s'ha pogut fer amb totes, ni amb totes les que voldríem. Per tant, hem posat algunes, a la FIT en alguns, però convenia a llarg termini perquè les entitats tinguin la possibilitat de fer i desfer, o sobretot tinguin la possibilitat de saber més a llarg termini què comptaran per poder-se planificar. Crec que és una de les... Hi ha moltes més coses, evidentment, però aniran algunes ja veuen que estan molt basades en la proximitat, el cas de les entitats, el cas de l'educació, el cas de la tarificació social, i algunes altres són més de funcionament intern, evidentment, la administració és impossible. Ara que ja tenim la fibra òptica, fins ara no podíem implementar el projecte de Smart Vila perquè no teníem la fibra òptica. Ara ja tenim la fibra òptica i, per tant, allò que l'any 2011 hem fet una part molt important, bàsica, si no tenim motor no podíem continuar, ara ja tenim el motor, ja tenim el canuto, que es diu així, la fibra òptica se li diu el canuto, i per tant doncs, ara hem de facilitar tràmits a l'administració, als ciutadans, als veïns i les veïnes perquè puguin fer els tràmits de manera més fàcil, més ràpida, més àgil, etc. I continuar molt amb la política de proximitat i de diàleg, que jo crec que sempre que tenim, però deixi'ns que fem el projecte de participació i a partir d'aquí doncs li podrem avançar més.
Per últim, aquestes eleccions competiran el seu partit amb partits que fins ara no s'havien presentat a les eleccions de Tiana, com la plataforma Kilòmetre Zero, que encara no sabem com es dirà, o la CUP, per exemple. Què li sembla? Què opina d'aquests?
Bueno, jo crec que sempre que hi hagi ciutadans i ciutadanes doncs, disposats a assumir un rol actiu a nivell polític, doncs, a nivell polític i social és bo, és molt bo. Seria absurd dir que no. Fins i tot jo crec que hi ha propostes que poden presentar un grup d'electors o que pot presentar un altre grup polític que també sigui bo o vàlid pels socialistes de Tiana o per Convergència i Unió o per qui sigui, purament perquè entenem que els interessos són comuns. La manera de fer les coses crec que pot ser molt diferent i també sortir de la crisi per la dreta o per l'esquerra o creuar línies vermelles doncs crec que també pot ser molt diferent, però que hi hagin propostes per part de ciutadans i ciutadanes de tianencs i de tianenques que vulguin dir la seva de manera positiva, de manera constructiva, si és que arriben doncs a dir-ho, que suposo que sí, doncs Cap problema. De moment no deixen de ser plataformes, excepte en el cas de la CUP. Ja veurem qui evolucionen com a caps de llista, ja veurem amb quina sensatesa de propostes, perquè jo crec que el que necessita Tiana també és un punt de sensatesa a nivell de tranquil·litat, és a dir, hem passat per uns anys molt, molt complicats, molt complexes. Crec que ara estem en una línia de tranquil·litat. Això no vol dir de manca d'ambició ni molt menys, però sí de tranquil·litat, perquè un cop estabilitzats els serveis públics i donar la seguretat en els serveis públics a tots els nostres veïns i les veïnes, ara sí que podem començar a portar a terme determinats projectes molt més ambiciosos, però això es tenia que garantir. I després també una segona reflexió. No tots els governs són vàlids, ni molt menys. Jo crec que ara, al llarg d'aquestes setmanes, anava a dir mesos, sí, un parell de mesos escassos, ara ens acostumarem a veure grans actes, ja hem vist grans pancartes, escoltarem paraules amb molta eloqüència, etc. Però jo crec que tot això no ens ha de confondre en cap moment, perquè moltíssimes vegades, al final, totes aquestes grans, insisteixo, actes, pancartes, eloqüències, etc., al final darrere acaba passant més que la manca de respecte a l'altre, o els sondejos d'opinió, o el poder, l'ambició per al poder, doncs acabi sent més important que el respecte que ens tenim els uns als altres. No? Jo no entraré en cap moment en aquest joc, però estem totalment convençuts, estic totalment convençuda de que no tothom... No tots els governs són vàlids per governar un poble o una ciutat i per governar Tiana tampoc ni molt menys.
Mm-hmm. Perfecte, doncs Esther Pujol, moltíssimes gràcies per haver vingut a Ràdio Tiana.
A vosaltres.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Medi Ambient proposa un nou itinerari per l'entorn del municipi. Sergi Quevedo, doncs, explica per on passarà aquesta ruta.
La regidoria de Medi Ambient estrenarà un nou itinerari per la vall de Montalegre. Serà un recorregut de més de 6,5 km. Constarà d'un desnivell de 220 metres. Es començarà l'Observatori Astronòmic i passarà per la Font de l'Alba, el cementiri de la Pesta Groga, i s'endinsarà a tota la zona de la vall de Montalegre. Pel regidor de Medi Ambient, Héctor González, el 22 de març serà un dia important per presentar la ruta.
És una data per a l'àrea de Medi Ambient molt important. Molt important perquè és el segon itinerari de natura. El primer va ser el Rocà, com tothom sap. I aquest segon, doncs, que ha nascut, diguéssim, a la nostra legislatura, ens fa sentir particularment feliços, perquè torna a ser un exemple de col·laboració entre diverses institucions, supramunicipals i locals, i bé, ens permetrà inaugurar, per fi, un itinerari que fa justícia a la vall de Montalegre, que pensem que és un entorn espectacular, és un entorn carregat de natura, d'història, de paisatge, de fets importants, molt rellevants per a la història de Tiana, i creiem que és l'itinerari que faltava. Un itinerari més de muntanya i més patrimonial i més històric.
La vall de Montalegre atesora una singularitat especial. Porta habitada des de l'època del Neolític. A més, des del final de l'Imperi Romà ha estat habitada ininterrompudament fins a l'actualitat. Això és el que fa que sigui singular, com recorda el mateix regidor.
La història que atresora la vall de Montalegre es remunta al Neolític. Estem parlant de presència de restes neolítiques en forma de dolmen, que té una continuïtat a l'època romana, tardoromana. No oblidem que el càncer romà, doncs, es va establir en el segle primer després de Crist, arrel de la jubilació, del premi per final de servei militar d'un militar d'una legió romana, i a partir d'aquí es comença a establir aquesta casa rural, on s'ha anat produint activitat agrícola des de fa 2.000 anys de forma ininterrompuda.
La singularitat de la vall també condiciona el seu recorregut. Dos dels punts més importants d'aquest indret són la Cartoixa de Montalegre i el jaciment arqueològic de Can Sant Romà. Aquests dos atractius són els més característics, però alhora són llocs que no seran visitables en aquest recorregut. Héctor González.
I, naturalment, l'observació de la Cartoixa ha de ser necessàriament exterior. És gaudir del monument, gaudir dels dos claustres des de la part més alta de la conreria, del seminari. Hi ha una visió privilegiada d'aquest punt, tanmateix del cementiri de la Còlera, que també és un indret que aquí sí que es pot visitar in situ, però, clar, lògicament la Cartoixa, doncs, s'ha de respectar el dia a dia, el minut a minut d'aquells monjos, i que en Sarlomà és una fica privada. Clar, per tant, hem d'entendre que aquesta és la realitat d'aquesta vall. No per això deixa de ser interessant i no per això ens podem abstraure d'aquest gaudi, no? De poder, doncs, realment veure a una certa distància aquesta evolució històrica, no? Des del Neolític fins a l'edat mitjana, passant per l'època de l'Imperi Romà, que trobo que és interessantíssim.
L'itinerari s'estrenarà el proper 22 de març i s'espera molt bona afluència per donar a conèixer la zona.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
És moment de saber què han fet el futsal i el vòlei aquesta setmana. Tots dos equips sumen punts. El que ens porta més alegries és el vòlei, que s'assegura la primera posició per a les fases a falta d'una jornada.
El vòlei Tiana ha guanyat aquesta setmana el Salou per 0-3 i ha deixat sentenciada la seva primera posició per les fases d'ascens que es disputaran d'aquí a 15 dies. Les tianenques tenien ganes de tirar endavant el partit i han estat un enfrontament disputat. Tot i guanyar els 3 sets, no ho han fet de manera clara, sinó que han estat parcials ajustats 23-25, 22-25 i 20-25. Amb aquest marcador s'enduien el partit i de retruc la primera posició de la taula, ja que els Monjos va guanyar contra Lleida, però només per 3-2, i això fa que només sumin 2 punts per la victòria. Per aquest motiu, el vòlei Tiana aconsegueix un avantatge de 4 punts que deixa l'equip com a primer classificat a falta d'una jornada i l'entrenador molt content, Xavi Villagrasa.
Exacte, estic molt content. L'equip a una jornada encara per acabar aquesta primera volta ja ha classificat com a primer. I bueno, ara esperem a veure qui queda com a quart classificat i a qui ens enfrontarem.
La mala notícia ha estat la lesió d'una de les jugadores de l'equip, una peça per l'entrenador considerada com a fonamental i que estarà de baixa 15 dies, per tant arribarà molt justa a les fases, com explica el mateix tècnic.
Sí, sí, hem patit la lesió d'una de les nostres jugadores, una jugadora important, i res, esperar que es recuperi, a que pugui tornar el abans possible al ritme de joc, i a preparar també doncs, això, la fase final per jugar-nos l'ascens.
Aquesta setmana encara tenen partit, però ja amb el cap posat a les fases que es disputaran d'aquí a 15 dies. Ja tenen garantida la primera plaça a falta de la darrera jornada, un fet que no s'esperava ni el mateix entrenador. Creu que ha estat una primera volta molt bona, Xavi Villagrasa.
Sí, sí, o sigui, bueno, realment hem fet números. El fet de quedar primer sí que era una cosa que era prou assequible. Ja la setmana passada doncs ja podíem ben bé assegurar-ho. El tema era també a veure com quedava la resta d'equips i això de com aniria doncs, aquests dos últims partits. Però bueno, anar força bé i ara esperar aquest partit. Després una setmana de competició, però diguem-ne de preparació ja per la fase final i res, a jugar aquesta fase.
La propera setmana juguen contra el Premià de Dalt amb un duel intranscendent pels dos conjunts, ja que cap s'hi juga res. Partit boig el que ha viscut aquest cap de setmana el futsal Tiana. Els de Víctor Blai han empatat a casa davant del Montmeló 5-5, amb un resultat que ha anat completament boig per culpa dels darrers minuts. Els tianencs han vist com a falta d'un minut el partit semblava encaminat. Anaven guanyant per 4-3 i tenien els del Vallès sota control. A partir d'aquell moment ha començat un minut que ha tingut més història que gairebé tot el partit sencer. A falta de 50 segons han empatat els visitants. En aquell moment Blai ha demanat temps mort per ordenar les coses i marcar una jugada, un darrer atac per poder intentar marcar o com a mínim acabar empatant. No ha sortit bé i els de Montmeló han organitzat una contra que ha acabat amb un gol a falta de 20 segons que ha deixat el marcador amb 4-5. Quan semblava que una vegada més la mala sort havia anat del cantó del futsal Tiana, els tianencs han empatat a falta de poc més de 12 segons per acabar el partit. Un enfrontament que considera poc lògic el mateix entrenador Víctor Blaia.
Pues sí, la veritat és que si ha faltat un minut guanyant, pues dius, bueno, el partit més o menys està finiquitat, però a falta de 20 segons més o menys que de cop i volta vagis perdent, pues com que no és molt lògic, però bueno, almenys mira, vam poder aconseguir un empat i continuar sumant, com sempre diem.
L'entrenador considera que tot i aquest empat la dinàmica és molt positiva. Blai ja sap que està en un bon moment i que segueixen sumant punts. Ara, per a ell, és el més important.
Pues sí, la veritat és que sí. Jo crec que l'equip ara mateix ha entrat en una bona dinàmica, una dinàmica més que guanyadora, i a partir d'aquí, pues, bueno, portem 4 partits que anem sumant tots, i això és el millor per la nostra meta, que al cap i a la fi és la salvació aquest any.
Un cop passat tot aquest temps que porten junts, l'entrenador creu que ara són un equip molt més conjuntat. Al principi de temporada, el coordinador Antonio Bravo creia que la plantilla havia millorat respecte a l'any anterior, però els resultats no van acompanyar. Ara, un cop passat el temps prudencial, l'entrenador creu que funcionen bé com a equip. Víctor Blaia.
Ara jo crec que l'equip ja està bastant més cohesionat que al principi. Jo crec que ara ja som una pinya tots. Al començament cadascú anava una miqueta per la seva compte, i ara pues, bueno, jo crec que ara els resultats estan sent més o menys els que esperàvem, un equip que amb molt potencial que tenim, i jo crec que els resultats van sortint a poc a poc.
Ara ja pensen en la propera setmana, que jugaran contra el Vilafant, rival de la zona mitja, i que tot i tenir 8 punts, tenen just per sobre a la taula classificatòria.
Esther Pujol creu que pot seguir sent útil pels veïns de Tiana després que el PSC l'hagi tornat a escollir com a candidata. Ha explicat que ha estat una decisió difícil. Arriba a Tiana un nou itinerari de més de 6 quilòmetres. Aquest passa per la vall de Montalegre. I el futsal Tiana empata a 5 contra el Montmeló, un partit que s'ha decidit en els darrers instants. El volei, en canvi, guanya el Salou per 0-3.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.